A la sintonia de Canal 20 Ràdio L'Èrdola, hola i benvinguts, benvingudes a aquesta cita amb les informacions de proximitat avui per explicar-vos en aquest dijous, dia 4 d'abril de 2024, que l'Ajuntament d'Olèrdola reclama per unanimitat un desplegament just i proporcionat de Mossos d'Esquadra al Penedès. El ple d'aquest dimarts també aprovava altres mocions, igualment per unanimitat, de suport en aquest cas a la pagesia i d'adhesió al manifest institucional del Dia de les Dones. I d'altra banda, us hem de destacar que Olèrdola és el primer dels municipis en fer la campanya de prevenció del residu tèxtil Està de Moda, que promou la Mancomunitat, una campanya que Olèrdola s'inicia dilluns, que inclou 8 activitats i que ha de culminar amb un mercat d'intercanvi de roba el dissabte dia 20 d'abril a Sant Miquel. I l'olerdolenca Sílvia Saradell, veïna de Can Trabal, s'ha proclamat campiona de Catalunya d'escacs en la categoria sub-10. Té ara el propòsit ja de disputar el Campionat d'Espanya l'estiu a la localitat granadina de Salobreña i també s'ha fixat el repte de poder participar a inicis de l'any que ve en el Campionat d'Europa. De tot plegat en parlem a continuació en aquest nou lliurament de notícies de proximitat que us oferim a la sintonia de Canal 20 Ràdio L'Èrdola, qui us parla, Raimon de Cara, i els esports, Armand Benito. Comencem. En la sessió ordinària de ple de l'Ajuntament d'Olèrdola celebrada aquest dimarts, al vespre, s'ha aprovat per unanimitat una moció que reclama un desplegament just i proporcionat al Penedès dels Mossos d'Esquadra. La moció és una iniciativa d'Impulsem i inclou també el reclam de la creació d'una regió policial del Penedès, atès que la del Penedès és l'única vegueria que no en disposa. Jordi Álvarez, regidor d'Impulsem Olèrdola, exposava el contingut de la moció tot detallant que el Penedès compta amb 584 efectius de Mossos, una xifra inferior als efectius de les policies locals del territori. La moció també conté un reconeixement a la tasca que realitzen els Mossos d'Esquadra. Ho explicava així en declaracions a la nostra emissora, Jordi Álvarez.
De la manca que hi ha d'efectius als Mossos d'Esquadra al Penedès. Des d'Impulsem al Penedès es va decidir portar aquestes mocions, s'han ficat amb els ajuntaments on hi tenim participació i creiem que és una mesura que hi hem d'arribar. La seguretat hauria de ser una cosa amb el plat del dia. Recordem detalls com els Mossos d'Esquadra ens han trobat des d'Olèrdola, que han hagut robatoris, i gràcies als nostres agents han pogut actuar en mesura de les possibilitats que tenim. Quan hem demanat assistència dels Mossos, no hi havien. Estaven fent altres actuacions, llavors creiem que és necessari aquesta aportació dels Mossos. Si no recordo malament, estaven parlant que haurien d'haver uns 200 efectius aquí al Penedès.
El PSC també encapçalava la presentació de la moció. Jordi Pardo recordava que ja quan estaven a l'oposició demanaven aquesta major presència de Mossos. Irina Pérez també assenyala que els mateixos Mossos del territori plantegen aquesta necessitat de comptar amb més efectius.
De fet, nosaltres, si parles amb la Junta, amb els Mossos de Vilafranca, ells mateixos et demanen, que demanem efectius perquè no hi tenen, no poden arribar a tot. Llavors és una forma que nosaltres tenim de donar-li aquest suport a veure si realment ho aconseguim.
Des d'Esquerra Republicana, Fina Mascaró exposava l'acord d'aquest grup amb la moció, tot afegint que no encapçalaven la moció per les referències a la proposta que les delegacions del govern no havien estat completades al Penedès, quan el desplegament, diu Fina Mascaró, de la vegueria havia estat un èxit i havien faltat només uns mesos per completar-la. El portaveu d'APO, Jordi Catassús, explicava el vot a favor d'aquest grup, tot fent notar que la seguretat no és competència dels ajuntaments. També es mostrava reticent a mesures com la instal·lació de càmeres lectores de matrícules i resumia que era lògic demanar un major desplegament de Mossos per no traslladar aquestes tasques a policia locals o agents municipals, que res diu tenen a veure amb feines de seguretat. Luca Ramírez ho manifestava en aquesta línia a la nostra emissora.
Sí que estem, i ja ho ha dit el Jordi també, d'acord en que sí, que és cert que s'ha de millorar la seguretat, però s'ha de millorar des de la perspectiva objectiva i de les competències de cadascú. Llavors crec que des de l'Ajuntament i des de l'administració s'ha fet pedagogia també amb la ciutadania i el que no podem intentar és fer política o enganyar la ciutadania dient que nosaltres posarem policia local quan no en podem posar, nosaltres millorarem la seguretat quan no la pots millorar, i més val que ens centrem en allò que podem fer i les coses que han de fer els altres, doncs reclamem-les i que al final qui hagi de posar efectius que els posin.
En la rèplica, Fina Mascaró indicava que, tot i no ser la seguretat una competència d'obligat compliment pels municipis, la ciutadania, quan veu els agents municipals al carrer, se sent segur.
Penso que l'Àrdula està treballant molt colze a colze amb els Mossos i tenim molt bona relació. Ens feliciten cada vegada que venen. I com no podia ser, no? Parlant del desplegament, el senyor Àngel Soteres, quan va estar aquí, el director dels serveis territorials d'interior, doncs va cantar excel·lències de les grans doncs, relacions que teníem. I a mi em sembla que qualsevol col·laboració és poca. Per tant, ens toqui o no ens toqui, podríem qüestionar el cost, no? De si els nostres agents municipals treballen i fan gestions, però al final nosaltres ens devem a servir la ciutadania i que se senti recolzada, segura i protegida. I si nosaltres, ajudant els Mossos amb accions que ells no poden arribar, ho fem, doncs benvingut sigui. Al final, els impostos dels nostres ciutadans han de servir perquè els serveis funcionin. I si des de l'autonomia, perdó, de l'ens més proper a la ciutadania ho hem de fer, doncs ho farem.
El ple d'aquest dimarts aprovava igualment per unanimitat mocions de suport a la ciutadania i d'adhesió a la declaració del Dia Internacional de les Dones. La lectura del text de la declaració la van compartir les regidores Andrea Serradell d'Alternativa, Irina Pérez del PSC i Fina Mascaró d'Esquerra. I en l'apartat d'informacions de les regidories, la regidora de Cultura, Irina Pérez, destacava que ja està oberta la convocatòria de les subvencions per entitats fins al 22 d'abril. També exposava que el 26 de març es va reunir el Consell Consultiu amb entitats del municipi i que la trobada aquest any es farà del 17 al 19 de maig. El 8 de maig tindrà lloc la cloenda del cicle de caminades a 100 cap al 100. Marian Buta, regidor d'Esports, indicava que estaven a punt de finalitzar-se els terminis d'exposició pública dels projectes de la coberta de la pista de Moja i d'instal·lació de la nova gespa artificial al Camp Els Pins. També assenyalava l'èxit del torneig de pàdel organitzat a Dalmar per la Federació. Com a regidor de Sanitat, també agraïa a l'equip de direcció de l'àrea bàsica Penedès Rural Oest les xerrades fetes al municipi on s'han exposat l'ampliació d'horaris i nous serveis. Sergi Martínez, regidor de Turisme, feia notar que aquesta Setmana Santa s'havia iniciat una nova temporada del punt d'informació turística, el Conjunt Monumental, atenent a 86 visitants. També anunciava que el 8 d'abril començava al municipi la campanya Està de Moda per fomentar el reciclatge de roba. Al seu torn, Jordi Álvarez assenyalava que es mantenien contactes amb propietaris d'habitatges per reformar els seus immobles i destinar-los a lloguer assequible. També informava de la instal·lació de bandes reductores en diferents punts del municipi, tot lamentant l'incivisme detectat en alguns casos per treure-les. Álvarez també destacava la tasca per aprofitar l'aigua de pous i la neteja en parcs i jardins. I Fina Mascaró, com a regidora d'Igualtat, agraïa la participació a l'acte de commemoració del 8 de març i felicitava Alma Alaminos per la xerrada que va oferir. Com a regidora de Comunicació, exposava que aquest servei s'havia reforçat en dues mitges jornades. A preguntes d'Alternativa per l'Èrdola, el govern municipal explicava que algunes entitats no havien rebut la convocatòria del Consell Consultiu perquè no tenien actualitzat el seu correu electrònic. També s'explicava que s'estudiarien les funcionalitats del circuit de running i valorarien els costos de mantenir la zona, tenint en compte que el circuit no s'utilitza. El portaveu d'Alternativa esmentava els precedents a Olèrdola de processos de participació ciutadana i preguntava per què no s'havia convocat un per la coberta de la pista de Moja. L'alcaldessa Fina Mascaró recordava que el projecte s'havia exposat i que encara estava obert el període de fer aportacions. L'alcaldessa assenyalava que calia aprofitar una subvenció nominativa de 600.000 euros de la Diputació. També a preguntes d'Alternativa es va aclarir que el títol de la subvenció era millores de la zona esportiva per garantir així que s'aprofitava tot l'import, atès que la quantitat s'havia de justificar abans d'acabar l'any i es podria fer tant amb els treballs de la coberta com amb la substitució de la gespa artificial. Mascaró també va aclarir a Alternativa per l'Èrdola que les entrevistes a Terramar Televisió no suposen cap cost pel municipi i comportaven difusió pel territori i l'Èrdola, com s'havia ja posat de manifest amb els enregistraments recents fets al Conjunt Monumental amb entrevistes a la pròpia alcaldessa, a la directora de la seu d'Olèrdola del Museu d'Arqueologia i a agents del territori que s'emeten aquestes entrevistes aquests dies. Mascaró també explicava que informaria Alternativa sobre els projectes de coberta entrats per registre en dies diferents, segons explicava APO. També el govern va aclarir Alternativa que en l'anterior ple es va aclarir que l'ús de la zona de contenidors pels veïns de Pere Pau no suposava cap cost. També recordava que en el segon semestre es mantindria una trobada amb l'Ajuntament de Vilafranca per tractar de la integració d'aquest barri a Olèrdola. I finalment, la pregunta d'Alternativa per Olèrdola. Jordi Álvarez també explicava que s'estaven valorant diferents opcions per millorar l'enllumenat de Can Trabal i, requerit sobre les mesures aplicades per estalviar aigua, Álvarez també va exposar que s'instal·len dipòsits per l'aprofitament d'aigua freàtica. S'havia procedit a tancar fonts i properament es distribuirien entre la població airejadors d'aigua. A través de xerrades, tallers i un mercat de segona mà, des de dilluns de la setmana que ve i fins al proper dissabte 20 d'abril es realitzarà a Olèrdola la campanya de prevenció del residu tèxtil Està de Moda. Olèrdola estrena aquesta campanya promoguda per la Mancomunitat Penedès Garraf per abordar la problemàtica del residu tèxtil als municipis del territori. El propòsit és el d'informar i conscienciar sobre la importància de reduir, reutilitzar i reciclar les peces de roba per mitigar l'impacte ambiental. El residu tèxtil és una fracció poc coneguda en el context de la recollida selectiva. Per això, la Mancomunitat ha decidit emprendre aquesta acció per divulgar pràctiques que contribueixin a una gestió més responsable del tèxtil. En la presentació de la campanya feta aquest dimecres a l'Ajuntament d'Olèrdola, Josep Maria Auguer, vicepresident de l'àrea d'educació ambiental de la Mancomunitat, va explicar que es vol fomentar la reducció del residu tèxtil, sensibilitzar la ciutadania i promoure la reutilització.
Tenim molts quilos que generem o tonelades que generem a l'any i, per tant, doncs, aquesta campanya el que vol és fomentar sobretot i la prevenció i la reducció d'aquest residu tèxtil i sobretot la sensibilització de cara a la ciutadania d'aquesta problemàtica ambiental que tenim, no? I sobretot també, per altra banda, promoure aquesta reutilització d'aquests productes tèxtils, no? Sobretot, i per altra banda, doncs, donar-li visibilització amb els negocis, amb els establiments, doncs, que s'adhereixen a aquestes campanyes i també, sobretot, hi ha una part important que també va dirigida aquesta campanya, que són les escoles, els instituts, no? Amb aquesta sèrie de tallers d'arreglar roba, de donar-li una segona oportunitat amb aquesta roba i bàsicament això, no? També des de l'àmbit més econòmic, no? Amb el suport d'empreses del tercer sector, que al final bàsicament és el tancar el circuit de l'economia circular.
Un altre dels propòsits és el de donar visibilitat als establiments on es poden trobar productes tèxtils reutilitzats, tot elaborant un catàleg dels comerços locals que facin aquesta pràctica.
Dins de... hi haurà, doncs, això, aquest cens d'establiments que participen en la campanya, se'ls donarà, doncs, una enganxina i bé, doncs, probablement molts d'ells, doncs, estaran també donant suport amb aquests tallers, doncs, d'arranjament, de roba i de reutilització, que bàsicament, doncs, és un dels propòsits principals d'aquesta campanya.
L'alcaldessa d'Olèrdola, Fina Mascaró, va agrair a la Mancomunitat la realització de la campanya i incidir en la voluntat de fer pedagogia per transmetre que la roba pot tenir una nova vida.
Sobretot pel nou ús que se li poden donar a la roba, però sobretot també per conscienciar, per fer pedagogia i per donar, doncs, la visió de que tot aquest sector era un dels que nosaltres, tot i que teníem contenidors al costat de cada una de les àrees, doncs bé, anem més enllà de posar la roba en aquests contenidors, sinó explicar que poden tenir una doble vida, per dir-ho d'alguna manera. I com tu deies, nosaltres fem tallers, fem 8 activitats, fem 4 xerrades que van més adreçades al públic juvenil, per fer-los entendre, doncs, o explicar tot el consum responsable de la roba, i després 3 tallers.
Per incidir en els hàbits de consum entre els joves, s'han planificat xerrades. El mercat que tancarà la campanya Olèrdola també es realitzarà amb la implicació de les escoles, tot amb l'ànim de sensibilitzar al màxim a la població, tal i com assenyalava Fina Mascaró, que recordava que hi ha instruments a Olèrdola per poder reciclar aquesta fracció del residu tèxtil.
En cas d'Olèrdola, al costat de totes les àrees d'emergència, a fora hi ha la d'oli i la de recollida de roba. I després també hi ha supermercats al voltant del nostre municipi, o que pertanyen fins i tot al nostre municipi, que també tenen espais habilitats per això. Però que jo per això explicava en la part final de la roda de premsa que més enllà, doncs, d'explicar que s'ha de reciclar, que no es pot llançar qualsevol contenidor, era, doncs, fer pedagogia per visualitzar que la roba pot tenir un doble ús, ja sigui per un propi o també doncs, cedint-la a una altra persona.
Sota l'eslògan "està de moda", la campanya promou l'allargament de la vida útil de les peces de roba mitjançant pràctiques com l'intercanvi, la compra de segona mà, les reparacions i la roba de transformació existent en noves peces. Així mateix es busca educar sobre la correcta gestió del residu tèxtil per evitar que acabi al contenidor de rebuig i a l'abocador. I és que es calcula que cada habitant a Catalunya pot arribar a consumir més de 21 quilos de roba a l'any i només el 12% dels residus tèxtils es recullen selectivament. Aquesta situació provoca que es generin més de 165.000 tones de residus tèxtils al territori i que la producció de roba suposi el 8% de les emissions de gasos amb efecte hivernacle. La campanya vol donar a conèixer la problemàtica ambiental que genera la gran quantitat de tèxtil que la ciutadania consumeix i entendre així la importància d'incorporar hàbits de compra més sostenibles i fomentar la seva reutilització per reduir la quantitat de roba i calçat que esdevé un residu. La campanya contempla també donar pautes per gestionar selectivament el tèxtil utilitzant el contenidor taronja o verd que està ubicat al carrer o a la deixalleria, conèixer què s'hi pot dipositar i de quina manera permetrà donar una nova vida al residu tèxtil. Gran part de la població coneix els projectes de reaprofitament de roba i de donació d'aquelles peces de vestir que ja no es posa, activant l'economia circular, però desconeix que quan la roba es desgasta és un residu més que cal gestionar selectivament a través de canals específics que permeten el seu reaprofitament com a matèria productiva. A Olèrdola, la campanya es posa en marxa a partir del 8 d'abril fins al 20 del mateix mes, amb diverses propostes, com xerrades sobre consum responsable, tallers de costura i un mercat d'intercanvi de roba que es fa el dissabte 20 d'abril a Sant Miquel, adreçat als centres educatius. Mascaró subratllava que el mercat d'intercanvi de roba que tancarà a Olèrdola la campanya és una molt bona mostra d'aquest propòsit de conscienciar a la població i implicar-la en un ús responsable de la roba. Dilluns hi ha un taller de costura local social de Can Trabal a les 5 per transformar les peces. Dimarts, xerrada informativa a un públic juvenil per parlar del consum responsable, també al local social de Can Trabal a 5:45. Dijous, dia 11, taller també de transformació de roba al Centre Cívic Gatzara de Sant Pere Molant a les 6. Divendres, dia 12, xerrada informativa al Centre Cívic Gatzara de Sant Pere a 6:45. I dissabte, dia 13, xerrada informativa a la zona esportiva del Mar a les 10. Ja per l'altra setmana, dimecres 17, taller de costura bàsica amb petits arranjaments, com vores i botons, al Centre Cívic La Xarxa de Moja a les 5 i el dijous dia 18, xerrada informativa al Centre Cívic La Xarxa de Moja a 6:45. I finalment, el que comentàvem, el dissabte dia 20, mercat d'intercanvi de roba amb la col·laboració de les AMPAs de les dues escoles del municipi, de les 10 a la 1, al local Roser Montaner de Sant Miquel. L'AMPA de l'escola Roser Montaner de Sant Pere farà una recollida de roba els dies previs al seu despatx, els dilluns de 8 a 10 i els dijous de 3:45 a les 4. Durant aquest 2024, la campanya també es farà a municipis de la Mancomunitat com Cubelles, Olesa de Bonesvalls, Olivella i Vilafranca i continuarà el primer semestre de 2025 a altres ajuntaments de la Mancomunitat.
Del 23 al 28 del passat mes de març va tenir lloc a Cambrils el Campionat de Catalunya d'escacs de les categories sub-10 a la sub-20, un campionat on van participar 538 nois i noies. A la categoria sub-10, amb 112 participants, teníem la presència d'una jugadora olerdolenca, la Sílvia Sardell, que de les 9 partides que va disputar durant els 6 dies del torneig va aconseguir guanyar 6, fer taules amb dues i tan sols va perdre amb una de les partides. Amb 7 punts es va proclamar campiona de Catalunya femenina i a la classificació general va quedar cinquena, amb els mateixos punts que el segon classificat. Amb una entrevista al programa Canal Esportiu de Canal 20 Ràdio Olèrdola, la Sílvia ens comentava que els escacs per ella és com un esport qualsevol altre i que ara ja ho té molt més a mà.
Sí, és com tots els esports, t'hi has d'acostumar. O sigui, és difícil quan comences, però ara jo ja estic acostumada a pensar molt i a calcular-ho tot. És més fàcil. Normalment també de la jugada que faci jo el que farà ell. Clar, s'ha de pensar tot. També m'agrada molt perquè una dada decideix el joc. O sigui, si els dos juguem bé, amb una dada d'un o de l'altre, la partida ja quasi es decideix.
Després d'aquest campionat de Catalunya, la Sílvia tornarà a participar al campionat d'Espanya, que tindrà lloc a la localitat granadina de Salobreña. Tot i ser molt jove, li agradaria algun dia poder participar al campionat del món. De moment, el proper any, el mes de febrer, intentarà poder participar al campionat d'Europa que es fa a Praga.
Doncs el més lluny que pugui, si es pot, al campionat del món. Al d'Europa segurament hi aniré, perquè, bueno, ja fa 3 anys que vaig a la Salobreña, aquest és el quart, i m'agradaria anar aquest any al d'Europa, a Praga.
El campionat d'Espanya Sub-10 d'escacs es farà a principis del mes de juliol i pel que fa al campionat d'Europa de Praga, del 21 d'agost a l'1 de setembre.
I d'aquesta manera, amb aquesta bona notícia, acabem. Arribem al final d'aquest trajecte informatiu. Gràcies per la vostra atenció. A reveure i que vagi molt bé. Fins la propera.